Ràdio 4. Són 4 dies amb Marc Margarit.
10 i 6 minuts, hora de tertúlia, segona hora d'avui del Són 4 dies de la ràdio del cap de setmana d'avui dissabte 6 de desembre del 2025, dia de la Constitució. I ja ens acompanyen a l'estudi 41 d'aquí de Roc Boronat, de la seu central de Ràdio 4, el Joan Segarra, consultor social, fundador i director de la consultoria Afers Públics. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, prou bé.
Et faré una pregunta que m'ha demanat l'Ada Font, jurista i politòloga. Bon dia, Ada.
Bon dia.
Que et faci. Si us recordeu, jo la temporada passada, com no sabia ben bé com trencar el gel amb vosaltres, perquè jo era novatillo, deia, doncs vaig a preguntar-los que han esmorzat. Però és que saps què? Em va dir, no sé si era l'Albert o el Javier García Bonomi, també tertulià insigne d'aquestes tertúlies. Joan Cascante, també, molt bon dia, perdona, periodista, així també t'incloc a la conversa. Ja
directament. Bon dia.
Com estàs, Joan? Jo ja sé el que ha esmorzat el Joan, perquè sempre esmorzava el mateix. Si encara esmorza el mateix, no has esmorzat kefir?
No, no he esmorzat kèfir. He esmorzat un tanque de cafè, com esteu veient.
Sí, és un tanc.
És un tanc,
però,
sí.
Però un tanc.
Un tanc.
El tenim aquí a l'estudi.
És un camió cisterna, eh?
Sí, però perquè quan dormo més o menys poc és l'única manera de solucionar-ho.
I més ara està pujant ja la Gemma Torelló, per tant necessitaràs aquest tanc i potser un altre, per aguantar-li tipus. Bé, però el bon home va dir que ja que s'estava fent pesada la pregunta. I vaig deixar de fer-la. I em trobo, quan comença la temporada d'una altra emissora, també pública, en aquest cas d'àmbit català,
sí,
que tenen un nou programa, en aquest cas als migdies, diàriament, en aquest cas d'humor, en aquest cas un programa produït al Bages, si no m'equivoco, no, a Osona, on la primera pregunta que se li fa als convidats és i tu què esmorzes? Uh-huh. Des d'aquí una abraçada al Peyu, eh?
Totalment.
Una abraçada. Segarra, què has esmorzat?
Bueno, una prèvia, Marc. Al Bonomi no se li ha de fer cas.
No. Realment mai se li ha de
no
fer cas.
No se li ha de fer cas, al Javier... No, jo, a més, el problema és que amb aquesta pregunta ja no dono joc, perquè jo he pres el meu tallat habitual.
El teu tallat habitual. Tu, Cascante, tanc
de cafè amb llet, de cibada.
Ja estem escoltant una bossa de la sirena que s'està obrint i que porta torrons. Ada Font, tu què has esmorzat?
Jo el que sempre, jo tinc galetes, he esmorzat pensant que venia la Gemma i que portava cava. I si ve la Gemma i porta cava, jo el que no puc fer és no esmorzar. Perquè si no, o sigui, a prendre cava a les 10 del matí en dejú no senta bé.
Gemma Torelló, ara sabràs que acabes d'entrar i has desplegat bé tots els artilugis que ens portes. Com estàs, Gemma? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Què has esmorzat, Gemma?
Jo
re encara, eh? Això és el que esmorzes avui, el que acabes de deixar sobre...
Per això he portat torrons, eh?
Has portat uns torrons?
De Simon Coll, de Sant Sadurní.
Quina meravella.
Home.
De què és aquest torró?
Aquest és de cacau amb avellanes.
El millor torró del món.
I també ens has portat un corpinat, un cava?
Corpinat.
Sí.
Un corpinat. Un brut reserva.
Un brut
és un clàssic, amb brut reserva, amb xocolata va molt bé. I així per engegar, això té una mica de sucre, amb la qual va molt bé per energia, per parlar de medicina, que tots ens trobem bé i tot plegat.
Ah, deixa'm preguntar-vos-ho, perquè ara fa un moment també parlàvem amb el doctor Xavier Leonard. Algú amb grip? Algú? Tothom saludable? M'he de preocupar? Com esteu?
Bé.
Jo amb tos.
Amb tos.
Em va marxar amb el viatge 2 dies, que tenia una tos que no me la traia en 3 mesos. Doncs torno a tenir tos quan arribo aquí. No em prova. He de marxar
has de tornar fora.
He de tornar a marxar. A
Catalunya t'agafa al·lèrgia.
M'agafa al·lèrgia aquí.
Cascante.
Sí, jo no entenc el motiu pel qual no em poso malalt mai.
Mai?
Mai.
Ai, que ara la pifiarem i et llevaràs en 14 de febrer.
No, creieu-me que jo he estat envoltat de grips i de tot el que tu vulguis i mai... No.
Ja està bé.
I tu, Ada, per Madrid ja passa de grip també?
Doncs la veritat és que tinc bona salut en aquest sentit. No m'acostumo a posar malalta i a la feina a vegades van caient alguns per grip, per refredat, però jo em mantinc, així que molta sort, de moment.
Doncs quina meravella. Jo he de dir que he patit una mica de la gola algun dia d'aquests, però que estem bé tots. Estem
molt
bé tots, que com a mínim a l'equip del Són 4 dies, a la ràdio potser ja no tant. Però avui no parlarem tant de la salut humana, sinó també de la salut dels animals, concretament dels porcs senglars de Collserola i dels porcs d'engreix de tot el país. Ahir a la tarda coneixíem que el Ministeri d'Agricultura no descartava que el brot de pesta porcina, que fa dies que setja tota l'actualitat, sortís d'un laboratori d'investigació. Ho feia públic el Ministeri en un comunicat on explicaven que també obrien una nova línia d'investigació després de rebre l'informe de la Unió Europea on els comunicaven els resultats de la seqüenciació del genoma del virus i el resultat és que seria un virus genèticament diferent, una soca diferent, podríem dir-ne, diferent a la que hi ha a la resta d'Europa. Aquest brot està contingut a l'àrea d'infecció, als 6 quilòmetres al voltant de Collserola, Cerdanyola, tot i que recordem que les zones restringides per les activitats lúdiques a l'espai natural aquest cap de setmana, aquest pont i fins al dia 14 són molt més amples, arriba fins als 20 quilòmetres, per tant, ho hem dit al principi del programa i ho repetim, sentit comú i respectar les restriccions, si us plau, però és que a prop d'aquesta àrea d'infecció hi ha el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona hi ha el Centre de Recerca Animal IRTA-CRESA, un laboratori europeu de referència en salut animal i que en les darreres hores ha estat el centre de totes les especulacions, algunes lògiques i d'altres forassenyades. Perquè sembla que no hàgim après res de la pandèmia ni de com de necessària és la prudència quan no tenim ni la informació ni, molt important també, la formació per treure conclusions sense caure en la desinformació i en explicar les coses no amb tots els detalls que requeririen. És justament per això, per entendre millor la cara científica d'aquesta crisi que amenaça el sector porcí del país, que saludem a la doctora Maria Àngels Calvo, presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, catedràtica de veterinària també a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora Calvo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte, abans de res.
Molt de gust.
I si li sembla, comencem per entendre el perquè d'aquest titular que voltava ahir per tots els mitjans. El brot de pesta porcina africana podria haver sortit d'un laboratori. Aquesta hipòtesi s'extrau de que la soca, per dir-ne d'alguna manera, que ja em dirà vostè si és la terminologia correcta, doctora, la soca que hi ha a Collserola no és la mateixa que volta per Europa. Quina diferència hi ha?
A veure, com tots podem... Bueno, comencem una miqueta, si us sembla, per veure què significa això de la soca.
Uh-huh, sisplau.
És a dir, el virus que provoca el problema de la pesta porquina africana és un virus ADN, un virus que té una cadena força llarga i que, per tant, en el moment en què es troba en diferents ambients, doncs pot presentar, com la major part de virus, alguns canvis, veritat, doncs en aquestes seqüències que constitueixen aquest ADN. Hi ha una part que està conservada. Què vol dir conservada? Pues que totes les soques la tindran, i algunes altres zones que poden ser més canviables, o per mutació, o perquè s'ha perdut una part, és a dir, hi ha diferents sistemes genètics que qualsevol ADN pot tenir aquesta possibilitat de tenir-ho, d'acord, o de fer-ho. Aleshores, el que s'ha vist és que la soca que han demostrat des de els laboratoris de referència a nivell de la Unió Europea, doncs és molt més semblant, molt més similar a la soca de Geòrgia, que és la que s'anomena així perquè és la que va entrar en l'any 2007, com ja s'ha comentat tantes vegades, i que potser no és la que, bueno, sense el potser, no és la que de forma més freqüent estem trobant en aquests moments a nivell de lo que és el medi ambient, d'acord? I que, de fet, doncs, se l'ha definida com a número 29, perquè fins ara estàvem parlant des de la 2 fins a la 28, que serien les que de manera més habitual s'estaven trobant en la resta de països de la Comunitat Europea. D'acord? Aleshores, què vol dir això? Doncs bé, això ens obre un interrogant important per veure si realment aquesta soca ha estat, doncs, introduïda d'una forma natural o bé, doncs, com estàveu comentant fa un moment, doncs ha tingut alguna cosa a veure la recerca que es pugui fer, doncs, amb centres d'investigació. Uh-huh. El que sí és veritat és que, com molt bé també heu dit i com ja deia ahir el propi conseller, doncs no es pot confirmar ni descartar res. És a dir, a les mesures de seguretat internes i de seguretat externes que hi ha en el CRESA, en el centre de recerca que depèn de l'IRTA, com sabeu, i que tenim ubicat, doncs, a Bellaterra, centre de referència a nivell internacional i centre on s'està treballant, certament, amb aquest virus de la pesta porquina i amb la, com ja es va dir des del primer dia, i amb la possible producció de vacunes, perquè de moment encara no en tenim, que funcionin de manera correcta, doncs el que sí tenen són unes mesures de seguretat molt ben estructurades i molt ben establertes. Són centres on, per entrar en els llocs on es treballa amb aquest tipus d'elements d'infecció, doncs realment han de passar una sèrie de sistemes importantíssims. No pots entrar amb la roba de carrer, t'has de dutxar, quan entres en zones on hi hagi animals, novament es produeix aquesta dutxa, una dutxa que té una triple funció, perquè a més quan es fa la sortida, doncs es deixa la roba que s'ha utilitzat per anar a veure els animals o treballar doncs, amb, amb aquesta part que pugui ser complicada i que aquesta roba no surt tampoc d'allà. Les restes d'animals, les restes que hi hagin, doncs, estan, hi ha en el propi centre, hi ha crematori per poder eliminar-les. De fet, aquests dies, com a anècdota, els hi puc dir doncs, que el cel de la nostra universitat és bastant negre, perquè s'estan cremant, i ho podem veure des de la facultat, que estem molt a prop, doncs s'estan cremant doncs, tots aquests restes i que, per tant, la fumata negra, per fer una mica de broma, si em permeten, encara que no és moment d'aquestes qüestions, doncs, es veu de forma doncs, constant. Per tant, què vull dir amb això? Tot és possible? Evidentment. Però s'ha de demostrar, i com molt bé dèieu també, vull dir, el que no podem utilitzar doncs, són entrar ara ja en especulacions. Aquí tenen que ser els científics i, a més, doncs, tots els assessors que puguin parlar sobre el tema, que ens demostrin realment què és el que ha passat.
Ara per ara el que jo sabem és que la soca que hi ha a Cerdanyola és diferent a la que hi ha arreu d'Europa, per aquesta informació que ens dona la Unió Europea, i que la soca que hi ha a Cerdanyola és la mateixa que en diríem Geòrgia 2007, que no és tan habitual, però que sí que és la que es fa servir als centres d'investigació, als laboratoris, entre ells el CRESA, que sí que treballa, segons ha publicat avui La Vanguardia. És a dir, això està
des de fa... Des de fa més de 18 anys, si no recordo malament, 17 o 18 anys s'està treballant amb aquesta soca. Curiós, és molt curiós que ara hagi hagut el problema, no? Vull dir que realment hi ha una seguretat amb aquest tema que no es pot oblidar. Vull dir que realment el sistema de seguretat és molt gran. A mi el que m'agradaria també és comentar que des del moment en què es va saber la primera notícia, el primer que es va fer en el CRESA va ser repassar tots els protocols, i això també s'ha dit per televisió i s'ha comentat per part dels responsables, d'acord? També seria bo, penso jo, que hi hagués una auditoria externa, com penso que ara tot això es portarà a terme, veritat, per veure que realment doncs, tot això que s'està dient pot estar totalment comprovat i que no hi ha cap tipus de problema. Perquè realment és un... El que, i a més, m'agradaria afegir una petita qüestió, i és que, com sabem, perquè també s'ha dit això per activa i passiva, si contem el nostre focus d'aquest moment, i per tant posem com a país posem Espanya, o si no posem Catalunya, com vulgueu, com a zona on tenim el virus, hi han 12 països, 13 països més a Europa, però no que tenen aquest problema. Però clar, no formen part de la comunitat europea, de la comunitat econòmica, és a dir que, o de la comunitat europea, és a dir que països de zones de l'est que no, o països que no estan integrats a la UE, doncs realment sí que tenen, i a més la quantitat de porc senglar infectat que es detecta i la seva dispersió és molt gran. Fins i tot a Alemanya van tenir un pas, un moment donat un pas. En la zona fins i tot contrària, situat, si ens situéssim geogràficament, d'on estan aquests porcs senglars infectats, perquè ells tenen molta frontera amb molts d'aquests països. D'acord? I per tant, això realment fa pensar que quines soques són les que estan circulant per aquests països.
Doctora Calvo, deixi'm fer-li una pregunta. Més enllà de la situació concreta, de la gran feina que s'intenta fer des dels centres de recerca del nostre país, el CRESA entre ells, també remarcant que no podem tancar cap hipòtesi i que, tot i les mesures de seguretat, que són moltes i són rigoroses, no hi ha res infal·lible en aquesta vida, per desgràcia, i això hem de dir també, m'agradaria sortir una mica d'això i que, aprofitant que vostè és experta en sanitat animal, m'expliqués ben bé aquesta soca concreta de Geòrgia 2007, però en general aquesta pesta porcina africana de la que fa dies que parlem, en diem africana perquè és el nom que porta la malaltia, però si no tinc mal entès, ara m'ho deia vostè, la gran majoria de països on es troba és l'est d'Europa, i Rússia també és un indret on n'han tingut o en tenen, imagino, encara molta, vull dir, que en diem africana, però que això ve de l'est d'Europa, realment.
No, a veure, se n'hi diu africana perquè hi ha una altra pesta, que és la pesta porcina europea, d'acord? I aleshores se n'hi diu africana perquè l'origen d'aquestes soques, que d'aquest virus, que és un virus que provoca una sintomatologia similar a la pesta porcina europea, d'acord? O la pesta porcina clàssica, com també se n'havia dit abans, però que realment està provocat per un altre virus. Aquests virus que estem parlant ara, els de la PPA, com els diem, pesta porcina africana, són un virus ADN, és a dir, que el seu component genètic és un ADN, i en canvi, en el cas dels altres virus, els de la pesta porcina clàssica, és una ARN. O sigui, que tenen una composició diferent, tot i que la sintomatologia que donen és la mateixa o molt similar, Per això sempre s'ha de fer un diagnòstic diferencial, però en aquest cas nostre, en el cas de la, bueno, nostre, en el cas que ara ens està ocupant, el de la pesta porcina africana, com dic, va sortir d'Àfrica, va estar rondant per països africans, va arribar a través de Portugal perquè van entrar a través d'avions en aquella època que estem parlant, doncs a tots els residus del menjar d'avió o de vaixells que arribaven de països tercers, bueno, llavors encara no s'ho deien així, però considerem el que avui dia diem tercers, doncs no s'eliminaven, sinó que s'utilitzaven per alimentar animals. I com s'ha dit, per activa i per passiva, el virus de la pesta porquina clàssica aguanta amb embotits, aguanta amb carn fresca, amb carn fins i tot congelada, vull dir que el fred no ens ajuda a eliminar-lo. El calor pot ser si la temperatura és relativament alta, i també un bon tractament amb determinats tipus de desinfectants que ens poden ajudar molt bé i no són tan coses tan complicades per eliminar-lo. Clar, quan s'alimenten aquests animals d'aquesta zona de Portugal i aleshores resulta que portaven el virus en els aliments, els animals amb els que s'alimenten, els porcs, evidentment, perquè havien de ser porcs, es contagien i a partir d'aquí comença ja l'expansió cap a la resta d'Europa. Però per això se n'hi diu pesta porcina africana pel seu origen. Després, al cap d'un cert temps, hi ha un salt, bueno, apareix de Geòrgia, també per zones de Xina, hi han hagut casos importants i allà fins i tot s'han arribat a recombinar dues soques diferents del virus de la pesta porcina africana. Vull dir que realment és un problema. El gran avantatge és que a nivell de salut física, no ens afecten a les persones. El que jo dic és que realment no podem deixar de perdre la noció de que quan parlem d'una sola salut també estem parlant del concepte de salut mental, salut econòmica i tots aquests temes sí que estan avui dia realment molt sobre la taula.
Doctora Maria Àngels Calvo, presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries i catedràtica de veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte al Són 4 Dies i ajudar-nos també a esclarir dubtes. Moltes gràcies per la seva atenció, doctora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Molt bon dia i bon dissabte.
Davant del brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania no accedir al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot ubicat a Cerdanyola. D'aquesta forma, evitarem la propagació d'aquesta malaltia i minimitzar les seves conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya. Davant.
Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies amb Marc Margarit.
10:23, ja heu sentit, tertulians, tertulianes, 10:23 del matí. Com ens explicava la doctora Maria Àngels Calvo, de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries, aquesta situació tan delicada, sobretot que bé, posa al centre de l'especulació Joan Segarra, aquest institut de la Universitat Autònoma que està a tocar d'on hi ha els primers casos i que treballa amb la mateixa soca que ha infectat aquests senglars, que ara hi ha 13 positius, 52 morts, i que no és la mateixa que volta per als països de la Unió Europea.
Sí, a veure, no sóc expert, no som experts.
Ja, no, cap de ja nosaltres ho és, per això hem trucat a la Maria Àngels Calvo, és evident.
L'única cosa certa és que jo crec que en els propers dies anirem sabent coses. Hem passat de l'entrepà de pernil a un porc senglar mort a res, gairebé a la porta d'aquest centre, no? Jo no vull especular, ens has demanat que no ho fem i no ho fem, però clar, hem de veure què passa aquí i com sempre en aquestes situacions, durant els propers dies aniran passant coses, es barrejarà la part política, la part de la gestió política de tot el tema, i aquí el conseller, doncs, suposo que haurà d'explicar coses amb la part més tècnica i més d'això.
I és que apareix també aquí un altre debat que és històric de la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, de tots els municipis que estan a prop de Collserola, entre ells Barcelona, que és la gestió dels senglars.
La gestió dels senglars,
sí. És un debat infinit.
El que passa que, clar, la gestió dels senglars, parlar-ne ara, justament, amb tot aquest...
Sí, sí,
que... És un tema que potser havíem de parlar en algun altre moment, però sí, certament, i jo crec que això farà reflexionar també, espero, a la ciutadania sobre tots aquests temes.
Gemma Torelló, bon dia, que ja t'hem salut abans.
Bon dia. Jo també, clar, això és un tema tan concret, i jo que ells tinguin els protocols ben establerts i ben determinats, no ho poso en dubte. Ara, que aquí alguna cosa ha fallat, segur, perquè si no estaríem parlant del virus normal que volta. Quan hi ha un estrany que resulta que es fa servir per uns estudis concrets, no ho sé si m'ho diran, no sé, ara, acabes de dir, no entendran els polítics, veurem, jo no sé mai si al final ens acaben dient res o acabem diluint tot. Jo que hi hagi aquests protocols, s'estableixen, se segueixen, però estan molt ben pensats, però sempre hi ha fallos. Uh-huh. I sempre hi ha, pues, no sé, és com tot, no? Però que, des de llavors, sí que és estrany, sí, això no és... No és especular, i d'algun lloc ha sortit que no és del normal. Bueno, doncs, qui tracta això aquí? Pues perdona que t'ho digui, d'aquí ha d'haver sortit. Vull dir, no hi ha masses voltes. Per què? Bueno, això és el que han d'intentar, no? És dir, les coses no és... quan passen són greus, però el que és millor és dir que no torni a passar, no? Mm-hmm. I què ha fallat, mirar ben bé què ha fallat, si aquests protocols potser s'han d'adequar una mica més, o si el personal que hi ha per portar-los a terme, que està a sota. Els papers estan molt bé tots. Jo que sóc de papers, dic que el paper ho aguanta tot. Ara, després, el paper l'ha d'aplicar algú. Hi ha d'haver el personal adequat, hi ha d'haver tot. I això és el que normalment falla, no el paper. Falla la manera d'aplicar-ho, no? Clar, hi ha d'haver uns recursos, hi ha d'haver una gent que se'n cuidi, hi ha d'haver el que ho controla, hi ha d'haver el que ho executa, i tothom ha de tenir la formació i estar en lloc està. I això pot fallar. El que es tracta és de saber-ho, si ens ho poden explicar millor, perquè jo amb això sóc molt desconfiada, com que no m'expliquen res, i quan m'expliquen és el que els interessa, no ho sé si ho sabré, però que no torni a passar. Si està controlat, me n'alegro, diguéssim. No, m'ho crec, ho dono per bo.
Joan Cascante.
Sí, jo crec que falta veure si això escala o no. Ara mateix està limitat a Barcelona, que és l'àrea que està amb la qual doncs, s'ha limitat la comercialització, que representa un 20% de la comercialització del porc, per tant crec que de moment prou controlat, i em dona també bastant la sensació de que en aquest cas la Generalitat s'està preocupant molt, perquè jo crec que hem anat veient diferents crisis que afecten a diferents comunitats autònomes i moltes s'han gestionat molt malament, des de la crisi dels cribats a Andalusia, la Dana a València, llavors crec que amb coses així ja ho vam veure, ho hem vist anteriorment amb la Generalitat, crec que es preocupa molt bé de gestionar-ho correctament. Perquè hem vist doncs, com pot acabar, i de moment en quant a les afectacions laborals ahir el periòdico publicava que hi havia 458 afectats, crec que tenim els ERTO que poden limitar l'impacte en els treballadors.
El Ministeri de Treball ha explicat que els posarà a disposició de la indústria segons ho demanin per evitar que això impacti els treballadors del sector porcí, sí?
Sí, just jo crec que és un dels principals mecanismes que ha salvat en molts moments, i també la caiguda del preu, crec que és de les primeres caigudes de preu que veig, perquè sempre pugen, doncs veiem alguna que baixa, i veurem una mica si les afectacions augmenten o no.
Mm-hmm. Ada.
Efectivament, quan parlem de bioseguretat no estem parlant només de veterinària, sinó que estem parlant al final de sobirania econòmica i institucional, i també d'autonomia estratègica, és a dir, l'agricultura és un dels pilars forts de la Unió Europea, i per això s'està intentant que els països puguin ser autosuficients en recursos, en agricultura, però també en recursos, com hem vist a partir de la crisi entre Ucraïna i Rússia, doncs també d'energia. Ara bé, clar, parlem de bioseguretat i parlem de cas autonomia estratègica i qüestions que tenen a veure la nostra agricultura quan els models fallen, quan hi ha una crisi i quan estem veient que hi ha una situació a resoldre. Seria molt millor parlar d'aquests models i del seu possible canvi quan hi ha un moment més assossegat en què podem establir interlocució amb diversos actors i veure el que podria fallar en un futur i preveure aquestes crisis. Ara és un moment de resolució i, com bé deia el Joan, jo crec que això en unes setmanes potser té una reconducció.
Nosaltres, abans de decidir que, bé, havíem de parlar, perquè l'actualitat ho demanava, amb la doctora Maria Àngels Calvo per acabar d'entendre aquest component científic, aquesta diferència de soques, totes aquestes coses que evidentment se'ns escapen, també vam decidir que volíem, aprofitant que som els del cap de setmana i que això ens garanteix a priori, que després la vida ens dona molts ensurts, certa calma per parlar dels temes, havíem decidit centrar-nos en la cara més econòmica, aprofitant un informe bastant crític que ha fet públic l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona aquesta setmana. Perquè ningú dubta aquestes alçades de la importància de la indústria agroalimentària a Catalunya, i quan parlem del sector porcí podem dir que Catalunya aglutina el 23% de les exportacions de tot l'estat espanyol, que és el principal exportador de la Unió Europea. Ara bé, l'alarma generada per aquesta pesta porcina africana ens provoca també una reflexió sobre si el sistema alimentari que tenim i sobretot sobre els problemes que arrossega el model ramader industrial, els hauríem de repensar. L'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, IDRA, ha publicat les conclusions d'un informe que ens permet entendre la fragilitat i la dependència d'un model que potser caldria repensar. I és per això que parlem amb l'Adrià Rodríguez, investigador de l'àrea d'ecologisme i urbanisme d'IDRA. Adrià Rodríguez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per la invitació.
La primera conclusió d'aquest informe sobre el sector porcí a Catalunya és que està en mans de poques empreses i que aquestes empreses controlen tot el procés del producte, des dels pinsos fins a la distribució del producte.
Correcte, estem parlant principalment de quatre empreses, que són Vallcompanys, Bonària, Costa Brava Foods i Casa Tarradellas. Aquestes quatre empreses l'any passat van facturar al voltant de 7.000 milions d'euros i van tenir 500 milions d'euros de beneficis. I aquestes quatre empreses doncs, controlen gran part de la producció porcina, que recordem, en un 80% s'exporta fora de Catalunya. Això és important per entendre que aquesta producció porcina no és per alimentar, diguem, la població local, regional, sinó que és sobretot un model econòmic. Més que un model alimentari, és un model econòmic orientat a l'obtenció de beneficis. Això és important remarcar-ho, perquè si no a vegades també perdem la imatge més general, no? Aleshores, aquest oligopoli alimentari concentra gran part de la producció, però alhora també genera altes dependències entre molts ramaders mitjans que hi ha distribuïts pel territori. I això és un problema, perquè dependre d'un monocultiu, com depenem a Catalunya, és un problema, i quan hi ha una gran quantitat de ramaders que depenen d'un oligopoli, que és un monocultiu, doncs tenim un problema econòmic, que és un model molt fràgil econòmicament.
Aquest model econòmic, sobretot quan parlem potser de ramaderia industrial, està més exposat, és més fràgil davant d'epidèmies com aquesta, encara una epidèmia, evidentment, està contingut al brot, però hipotètica, aquesta por que no paren de repetir-nos els ramaders tots aquests dies, aquesta por a una epidèmia de pesta porcina, això és més fràgil quan parlem de ramaderia industrial que no pas quan parléssim, per exemple, de ramaderia de proximitat?
Diria més, no només molt fràgil, és un generador d'epidèmies. Ja s'ha estudiat molt des de la salut pública i l'epidemiologia com les grans fàbriques d'animals són grans fàbriques de pandèmies, per diverses raons, però de forma sintètica perquè concentren molts animals en un espai molt reduït i això genera una alta transmissió de possibles patògens, però també una alta mutabilitat. Alhora també depèn aquest model d'alta concentració d'un ús molt intensiu d'antibiòtics que al final per les dejeccions ramaderes acaben expulsats a l'exterior, contaminen els aqüífers, canvien la composició microbiana dels sòls i de l'aigua i pot generar bactèries superresistents que comencen a ser un problema de salut pública doncs greu. Aleshores, repeteixo, grans fàbriques d'animals, grans fàbriques de pandèmies. Si no volem que això es repeteixi, necessitem canviar el model ramader i passar d'un model industrial a un model de base agroecològica.
Sí, però aquest model de base agroecològica és veritat que no estarà encarat a generar aquest 80% d'exportacions que partiran, comportaran, que serà una indústria més petita, això és evident, vull dir, això crec que
sí,
no ho posem en disputa.
Correcte.
Però una indústria més petita genera menys beneficis, però també genera molts menys llocs de feina.
No, perquè és el model de base agroecològica diversifica la producció, es basa en un model econòmic molt més diversificat en el territori, molt més plural en quant a formes de treball i model productiu. I, de fet, hi ha un estudi que destaca que amb una transició agroecològica a nivell espanyol es podrien crear fins a 400.000 nous llocs de treball al món rural.
Disculpa'm, però no acabo d'entendre, si ens ho pots detallar més, Adrià, el que no tan en concret potser aquest estudi, però quina és la lògica per la qual aquest canvi de model i aquesta reducció de la indústria porcina respon de forma positiva al mercat laboral?
Mira, tu, amb els últims 20 anys, fa 20 anys, hi havia 15.000 granges de porc a Catalunya.
Espera't, crec que estem parlant la connexió amb l'Adrià Rodríguez, investigador de l'àrea d'ecologisme i urbanisme d'Hidra. Sí, en efecte, hem perdut la trucada ara mateix. Adrià, tenim per aquí? Adrià, disculpa'm.
Han tancat més de...
Adrià, ara tornarem a trucar. Pengem la trucada amb l'Adrià perquè ens està donant problemes, si us plau, a l'equip de producció. Pengem la trucada amb l'Adrià, gràcies. I bé, comentem una mica la valoració que n'ha fet l'Adrià també. Ara a veure si ens pot acabar d'explicar aquest detall. Gemma, t'he vist fer escarafalls? Espera't un moment, li obrirem el micròfon a la Gemma un moment. Gemma Torelló? No, encara no tenim el micròfon obert de la Gemma. Albert, si us plau, obrim-li el micròfon a la Gemma Torelló i que puguem sentir també la seva opinió al respecte de tot això. Gemma, ara sí, em sembla?
Sí? Ara. A veure, jo és que això em sembla, amb tot el carinyo, però una mica bucòlic. Anem a veure. Ell ara estava a punt de dir les granges que han plegat. Jo a la zona meva del Penedès hi havia granges de porcs, hi havia granges de sobretot d'aviar, no? De pollastre, això. Bueno, tu saps el cost que té perquè per cobrir totes aquestes coses que volem sanitàriament i tenir la seguretat, una persona petitona no ho pot assumir, és inassumible, per això l'han tancat. I ens pretén dir, no, és que podem donar 400.000 llocs de treball, no hi ha 400.000 tios a Espanya que es vulguin dedicar a criar porcs, això ja t'ho dic ara, ni gallines. I llavors el que ha sobreviscut en una granja és perquè té l'oportunitat de mecanitzar una mica, de fer això que diu, que és una transmissió de no sé què, que és el pollastre que ens mengem cada dia, i aquí no ens passa res, perquè també després hi ha la cistella de la compra que puja i puja, i llavors ha de ser barat. Llavors anem a veure de què estem parlant. A mi, que la gent se'n vagi al camp i tingui granges petitones, me n'alegro molt, però és que això, sanitàriament, no ho podràs resistir. És que tampoc pot resistir un pagès tenint 2 hectàrees de raïm. És que aquestes coses tan petites serà per subsistir tu i la teva dona i que no us comptin les hores de feina, perquè si no tampoc et sortiran els números. Però és que hi ha només les condicions que necessites, els recursos que necessites no són viables. Per això van tancar. I de conills, i de tot el que tenia al voltant nostre el Penedès, tot ha tancat, i ja no et digues altres llocs. I quan engeguen un discurs, diguéssim, amb tot el respecte, però, bueno, és una opinió, dient, hi ha 4 grans empreses que es forren, home, una mica de respecte també, perquè Tarradellas no només té que fer fuet, també fa pizzas i també fa 1000 coses. Doncs posa-t'hi tu, diguéssim. Hi ha coses que criminalitzeixi i tenen tants milions de beneficis. Escolta una cosa, no s'engega un discurs així. És un oligopoli. Bueno, quants n'hi han d'haver perquè no sigui oligopoli? Quants? 25? 50? 100? Tampoc és la solució. Si la solució tampoc és fer minis. La solució és, si tu tens una indústria potent per exportar, millor, perquè és el que ens falta, eh? Perquè l'altre tipus de coses que viu la gent aquí, imaginem, doncs serà una SEAT que cada vegada se li acaben els quartos, et demana més quartos, l'administració els dona perquè té 15.000 tios empleats. I així és un model que tampoc sortim. Llavors, jo dic, ni micro, ni criminalitzar gent. Jo penso que està bé que hi hagi grans empreses del país, sobretot del país, perquè almenys els beneficis es quedaran aquí, no s'aniran a fora. A mi que la Toyota estigui aquí, si vols que t'ho digui, mira, vale, prefereixo casa a Tarradellas, perquè els beneficis es queden aquí, i a més són gent de territori, i pots controlar més un model. Això que diuen micro, jo t'ho dic, si algú ha fet números, si algú s'ha pensat, pregunta-li tots els que van tancar les granges, i tips de sancions també, però això és molt maco, et donen l'ajuda per muntar-la i després ve l'inspector i diu, com que això s'ha d'arreglar, multa ja pots tancar perquè no t'arriba. No.
Adrià Rodríguez, crec que hem recuperat la connexió amb l'Adrià Rodríguez,
sí.
Investigador de la
psicologia. Sí, sí, no estarà d'acord amb res.
Hem aprofitat aquest impàs tecnològic també per rebre la valoració de la Gemma Torelló, que és advocada i gerent també de les Caves Torelló Mata. Torelló Cripta, disculpa. Bé, Adrià, jo et preguntava per com funcionava exactament això que ens explicaves, aquest informe que garantia els... doncs que d'alguna manera hipotitzava que igualment es podien generar feines, tot i fer reduir el tema de l'economia porcina i canviar el model, però també et demano que si vols, responguis a la valoració que ha fet la Gemma de la teva intervenció.
Sí, hi hauria moltes coses a dir, però volia insistir en aquesta dada amb la, que estava comentant abans, no?, de com han tancat més de 10.000 finques ramaderes en els últims 10-15 anys, i després també com a Catalunya la meitat de la producció agrícola es destina a alimentar porcs. La meitat de la producció agrícola es destina a alimentar porcs. Si no haguéssim de destinar aquesta meitat de la producció agrícola a alimentar porcs, tindríem moltíssima més... Podríem arribar a la sobirania alimentària. Ara mateix estem molt lluny d'això.
A l'autarquia, vaja. A l'autarquia. A produir-nos a nosaltres el que mengem els catalanets. Això és el model? Això, ensenyo que és un model per planificar el segle XXI, a que nosaltres ens produïm lo nostre i no cal que fem res més per exportar ni res?
Des del meu punt de vista, potser tu escrepes, però des del meu punt de vista, el sistema alimentari ha d'estar principalment destinat a alimentar persones. Potser tu opines...
Sí, però no només les teves, No només les teves. Així no vius.
Principalment les persones que es troben en un territori local, regional.
Que ens falta porcí als catalans? Que ens falta porcí als catalans?
Ens en sobra que venem.
No és que te'n sobris, que tu produeixes per vendre. Perquè això és una indústria. Això és l'economia de mercat. Si no parlem d'un altre model, ja no d'economia de mercat. Hem de marxar a la Unió Europea. Perdoneu que us ho digui.
Jo ja ho sé que és l'economia de mercat.
No, marxem de la Unió Europea.
Economia de mercat...
Deixem xerrar l'Adrià un moment.
Jo crec que aquesta economia de mercat genera enormes problemes, no només ecològics i de sostenibilitat, perquè si voleu també podem parlar d'això, o sigui, genera problemes gravíssims. El 21% de les emissions d'efecte hivernacle a Catalunya estan generades pel sector porcí, 21%, vale? Si voleu podem parlar d'això, però genera també enormes problemes econòmics, perquè està orientat a l'exportació, concentra els beneficis en un grup molt reduït d'empreses i és altament depenent d'insums que venen de Argentina, de Brasil, d'Estats Units, és a dir, genera altes dependències globals i trenca les cadenes de valor locals i arrelades al territori. Aleshores, insisteixo, ja sé que això és l'economia de mercat, però crec que haver orientat el sector ramader a l'economia de mercat i no a una economia de base territorial, regional, sostenible, ecològica i econòmicament, doncs, generen múltiples problemes, entre ells la generació de possibles epidèmies.
Adrià Rodríguez, investigador de l'àrea d'ecologisme i urbanisme d'Hidra, gràcies per atendre'ns aquest matí, gràcies per explicar-nos les conclusions d'aquest informe que heu fet des de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraeixo també que hagis acceptat una mica l'escomesa de la Gemma, sempre evidentment amb un to molt amable, de cap de setmana i bé, per contraposar les opinions i les postures que crec que han quedat molt clares a l'audiència i d'una forma molt diàfana. Adrià, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest
moltes
matí de dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Hi ha una cosa més per afegir. Quan algú...
Ha penjat, ja no podrà...
Bueno, però em sentirà. Jo crec que em sentirà. Quan algú exporta, i és una empresa d'aquí, tot el que guanya són beneficis que es paguen aquí d'impostos, A veure si ho tenim clar. No és que quan un exporta els diners se'n vagin fora. El que ho pateix és el país que compra. Aquest sí que compra i no té cap benefici, però nosaltres sí, Tots els que exportem, Tot el benefici que jo tinc a la bodega d'exportació genera beneficis aquí, No el genera Mèxic, d'on te vinc, ni a Costa Rica, ni als Estats Units. Els americans a mi em paguen, però ells no reben res dels meus beneficis. Per tant, això també hem de tenir, que s'exporta per tenir beneficis aquí.
Una cosa sí que et diré, però no fora bo que la nostra indústria agroalimentària fos més diversa en un tema de proporció econòmica? Vull
però això seria si és rentable. És que anem a veure, per muntar un negoci, això és un negoci, una empresa ha de ser rentable.
Sí, però llavors, potser les institucions han d'intentar garantir la rendibilitat en altres espais perquè pot ser danyí pel territori. T'ho plantejo així, ja no vaig a tan sols l'argument de la reducció.
Sí, segurament hi ha més coses, però...
Podríem fer altres coses, també, no només porcs.
Sempre es pot fer. Però per què no hi ha negocis o per què en surten uns? Perquè han de ser rentables. Perquè si no et dic, hi havia moltes granges de pollastres i de conills, i van tancar totes, perquè no són rentables, perquè les condicions que necessites avui en dia per tenir una indústria alimentària saludable són molt bèsties i no les pot suportar una persona. Ja t'ho dic, és que, i a més és el tema, per exemple, ecològic. Ecològic, ecològic, ecològic. El tema ecològic també té coses que no estan bé. Per exemple, parlo ja només del raïm. Tots som ecològics, el Penedès ja 100%. Primera denominació d'origen, tot ecològic. Ole tu, com hi hagi un brot infecciós, se'n va la porra tot. Perquè com ets ecològic, no pots fer cap tractament ni que tinguis una malaltia. Perquè només pots fer els preventius. Per tant, això que França no ho té ningú, perquè no fan ecològic, ells diuen agricultura raisonable, que està molt bé. Diu, si jo no ho necessito, no ho faré, però si jo tinc una plaga, jo la combatré. Aquí no. I llavors què et passa? Que quan hi ha una plaga, llavors ningú se'n recorda de l'ecologia, perquè tothom ho vol ecològic, però barat també. I llavors, quan hi ha un tema ecològic d'aquests i no pots fer cap tractament, què passa? No passa res, passa que et fots. I ens dius, no sé si estic en una bona situació, perquè l'ecologia està molt bé, però també hi ha d'haver un punt i si tens una plaga, què fas? Perquè ens deixes de ser ecològic. I la gent aquí, l'etiqueta ecològic, se la posen a tot arreu, perquè ecològic no vol dir millor. Vol dir un sistema que pot ser ecològic o no, i pot ser, però que tu no puguis combatre una plaga, doncs a vegades no té massa gràcia. És un sistema que aquí anem molt, molt de pèndol, tot ecològic, tot així, tot... Però això tampoc et garanteix que això sigui molt millor qualitat.
3:15. Joan Cascante.
Sí, jo només volia afegir que crec que sí que és important, tant com a país, tenir una diversificació econòmica. Vull dir, aquí vam veure que amb la pandèmia cada cop el turisme evidentment va caure. En un inici va haver grans afectacions. Per sort, jo crec que es va gestionar bé en clau treballadors amb els ERTO, per exemple, però sí que hem vist que hi ha hagut una caiguda a Catalunya de la indústria important, i sí que crec que és important tenir una diversificació sectorial. I després, d'altra banda, també crec que és important que en el propi sector hi hagi una diversificació d'empreses, perquè si no, al final, quan hi ha un oligopolis, al final el que passa és que tenen major control de preus i que també, evidentment, doncs controles molt més quines són les condicions laborals dels treballadors i pots controlar molt més. En canvi, si hi ha una diversificació, aquesta economia de mercat, no, doncs evidencia doncs que si hi ha millors condicions en un lloc o en un altre, doncs evidentment aniràs on tinguis unes millors condicions. Per tant, crec que la diversificació en general sempre és positiva.
Ada?
Jo, la veritat, és un tema molt complex del qual no estic versada. I per això mateix m'agradaria posar sobre la taula altres temes que han succeït al llarg de la setmana. Però, bueno, tornant
ara, si vols, recollim el comentari d'en Joan Segarra, sí, i parlem de la relació entre el PSOE i Junts per Catalunya, que potser aquí sí que tens més opinions. Tens més opinions aquí? Doncs mira, et guardo la nevera i després et pregunto per això, que l'Ada està més acostumada a les tertúlies polítiques que ens acostumen a acompanyar, i clar, el sector porcí no és per tothom, no?
Segarra. No, doncs mira, jo agafo el guant de l'Ada, perquè el que diré...
Em faràs lligar... un passapalabra, tu també,
no,
ara?
No, lligarà amb el que següent, amb Junts i PSOE, el que vulgueu. Jo crec que el que no funciona és fer els debats sobre els models econòmics, els models de la gestió dels senglars, els models de la investigació, etc, quan estem en plena crisi. I és el que estem acostumats des de fa molts anys en aquest país, a Catalunya, a Espanya, com vulgueu dir-ho, perquè parlem dels temes quan hi ha la crisi en marxa, i és el pitjor. El que s'ha explicat en aquest debat que hi ha hagut, jo comparteixo algunes coses de les que ha comentat la Gemma. Altres potser serien, però els debats no els podem fer d'aquesta manera. I el problema, i si voleu lliguem amb el següent tema, és que la política d'aquest país no està fent els debats de gestió pública dels temes importants per a la ciutadania, s'està centrant en altres temes que segurament són secundaris.
Falten 12 falten. Minuts per arribar a les 11 en punt del matí, on ens tornarem a actualitzar amb els butlletins dels nostres companys dels serveis informatius. Però bé, li he promès a l'Ada, per tant en parlarem, de la situació política estatal. Ara semblarà que és culpa de l'Ada que parlem tant de política, com a mi m'encanta també, perdona, Ada, que
bé.
Tirant a les vies del tren.
Cabra tira al monte, soc politòloga, al final.
Aviam, quin és el succés polític de la setmana? Doncs el nou capítol en la relació, que gairebé sembla un telefilm, això, estones, entre Junts per Catalunya i el Partit Socialista, concretament en Pedro Sánchez. Per què dic el del telefilm? Doncs perquè sembla, en aparença, que tot plegat circula molt més sovint per les relacions interpersonals i per les declaracions personals, que no pas per la praxi política, sinó que tot plegat està molt més ubicat a un terreny simbòlic. Pedro Sánchez és un dels protagonistes de la setmana, ens ho deia a les 9 a Luis Miguel Mendizábal, per les dues entrevistes consecutives que va concedir dimarts al Palau de la Moncloa, la primera al Món RAC1 amb en Jordi Basté, i el darrere aquí a Ràdio 4, al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga, on va intentar reconduir la seva relació amb Junts per Catalunya anunciant un reial decret que inclou acords pendents amb aquesta formació, amb els postconvergents, sense tampoc descartar cap reunió amb l'expresident català Carles Puigdemont. La clau, però, jo crec que era el reconeixement dels incompliments. És aquest element que transcendeix la praxi política habitual i que sembla apelar més a les relacions interpersonals.
Sumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, por ejemplo, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya.
La reacció de Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, no es va fer esperar. En roda de premsa va donar les valoracions del seu partit respecte a aquesta postura de Sánchez, i és rellevant també la reacció perquè pels postconvergents, com ja acostumen a ser habitual en les seves reaccions, els acostaments a Sánchez, Sánchez s'acosta, ells s'allunyen, però sí que s'hi acosten, però no. La dinàmica acaba sent aquesta cada setmana, ens anem a fart d'explicar-la aquesta temporada, però bé, es reconeixien els acostaments, encara que no eren totals, i per Junts, ara per ara, la posició no s'ha modificat del tot.
Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sinó que no volien. Tot això, però, no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
Som on érem, però, parafrasejant-la, teníem raó, deia Míriam Nogueras com a reacció. Veurem quines conseqüències té. Com a mínim és un canvi de retòrica, tant per part dels convergents com sobretot per part del president del govern, que reconeix aquests incompliments i aquests endarreriments. Però bé, aquesta entrevista amb la Nierga, que paga molt la pena i que va ser molt incisiva, va donar temps també per parlar de tants altres problemes i tantes altres carpetes que té sobre la taula ara mateix Pedro Sánchez a la Moncloa, segurament la més perillosa per la seva continuïtat i la continuïtat d'aquesta legislatura, la que afecta el seu exministre de Transports, José Luis Ábalos.
I veo que su número dos está en la cárcel.
Claro.
Veo que Ábalos ha ingresado en prisión.
Así es.
¿Qué sintió usted el jueves cuando vio entrar a alguien que, hombre, ha sido una persona muy cercana a usted, amigo,
una persona de su confianza?
¿Qué sintió al verle entrar en prisión?
Bueno, yo en primer lugar, lo dije además recientemente, una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
9 minuts per arribar a les 11. Joan Segarra, t'hem escoltat moltes vegades en aquesta tertúlia, donar per morta la legislatura, però la legislatura continua viva,
sí.
I sembla que això pot reenergitzar-la una mica, encara que sigui.
Jo crec que no. Jo crec que estem assistint a un capítol més pimpinela de dos homes desesperats, que són en Sánchez i en Puigdemont, que estan en un temps de pròrroga i ajornant un tema que ja abans de l'estiu jo crec que s'havia d'haver activat, quan va sortir tot l'escàndol. Ara que hem de sentir aquest últim tall és... Bueno, negar els amics és de les coses més lletges que hi ha en aquest món, però bueno, no, jo em repeteixo molt, però per tant ho faré molt breu. Jo crec que estem en un temps de descompte en el que s'està fent política estèril, en el que no s'està donant resposta, en el que s'està incrementant la desafecció, perquè Puigdemont i Sánchez, cadascun pels seus motius, estan intentant evitar el que és inevitable, és que hi hagi unes eleccions catalanes i unes eleccions espanyoles que evidentment no els hi aniran bé, però que ha de fer-se perquè la democràcia és això. En el mentrestant anem assistint en aquest tema que els que ho seguim una mica ens esgota i ens cansa, ja no us explico els que no tenen cap interès en seguir-ho perquè la gent ha desconnectat directament.
Hi ha una cosa que és evident, que és la fragmentació a l'hemicicle, és a dir, tenim un hemicicle que no una majoria absoluta claríssima com ha estat en anys anteriors i per tant la negociació i el diàleg formen part de l'ordre del dia. I, per tant, el govern central necessita el recolzament d'aquests nacionalismes perifèrics per tirar endavant qualsevol mesura. I, per tant, el diàleg és una eina que han de practicar. I s'està parlant molt de que, al final, els acords van en diferents matèries. Però, en realitat, no és així. En realitat, hi ha una única matèria, que és a la base dels acords, que és la distribució competencial. És l'única eina que s'està utilitzant com a negociació política. Llavors, el govern central ha fet algunes cessions, algunes concessions, a l'hora d'arribar a aquests pactes. Puc parlar, per exemple, del decret d'inversions locals, la digitalització fiscal o les competències en ocupació. Aquestes han estat matèries en les que s'ha fet concessions i, diguem, Junts per Catalunya ha sortit guanyadora en aquests acords. Ara bé, hi ha altres línies vermelles, altres acords que en principi tindrien d'haver sigut fructífers i no ha estat així. És el català a la Unió Europea, les competències en immigració o l'amnistia efectiva, no l'amnistia només legal. I per tant, ara Junts per Catalunya, com és habitual, el que està fent és insistir en aquestes vies, en acords que possiblement ja haurien d'estar materialitzats perquè es facin efectius de nou i, per tant, complir amb allò que van prometre abans de ser escollits a les urnes i que, per tant, volen posar en relleu. I després Sánchez, per la seva banda, el que vol és donar continuïtat a aquest govern i esgotar la legislatura i convocar eleccions quan toquin, no anticipades.
Ada, molt ràpidament, perquè ja que era el tema que t'interessava, t'aprofito. Això és un graner per la desafecció política, per l'antipolítica?
Sí, a més, hi ha una altra cosa que podem veure en seu parlamentària, i és que els debats parlamentaris són de molt baix nivell i això genera molta desafecció a la gent. I els debats polítics no són eloqüents, no hi ha grans oradors, sinó que es parla d'aquelles coses més baixes, i també la dinàmica de l'insult i de demonitzar l'altre forma part d'una dinàmica habitual a l'hemicicle, i això el que fa és generar una distància molt gran entre política i ciutadania, i per tant jo crec que no és una via que ens porti a l'èxit ni electoral ni del país.
5 minuts per arribar a les 11, ara recollirem també les valoracions del Joan Cascant i la Gemma Torelló, però abans saludo en Martí Serra, amb qui en uns minuts, després dels butlletins informatius, farem el desordre global. I avui, Martí, bon dia, parlem de la multipolaritat, que no és un concepte físic, sinó de relacions internacionals, oi?
Hola, Marc. Què tal? Sí, exacte. Parlarem d'un tema que potser és més acadèmic, però que veiem en el nostre dia a dia, que és l'auge de poders diferents als Estats Units, ja sigui la Xina, ja sigui l'Índia, i en general de com això està afectant, està creant una acceleració de temes i de preocupacions en relacions internacionals.
Després dels butlletins informatius amb en Martí Serra, el desordre global, entendrem com està canviant el tauler. Fins ara, Martí, i Joan Segarra, ai, Joan Segarra, Joan Cascante, clar, tenim aquí el Joan Gran i el Joan Petit, com vols. No. Cascante, la teva valoració d'aquests canvis, aquestes transformacions, o no, entre la relació de Pedro Sánchez amb Junts, breument.
Sí, jo només volia dir, crec que un dels moviments que ha fet el Partit Socialista ha estat l'acord amb aquesta llei de multireincidència, també perquè crec que els partits polítics, ho vam veure amb un moviment de Rufián, encara que siguin a l'esquerra, s'estan veient bastant obligats també a buscar un posicionament en qüestions de seguretat o d'immigració, que crec que és un tema que cada cop la dreta i l'extrema dreta planteja més a l'agenda política i que sembla que a la població realment li preocupa, i crec que ha estat un posicionament que també dona resposta a Junts, que era una de... jo crec, sincerament, que l'únic posicionament que està buscant Junts és immigració. Ho hem vist amb la delegació de competències en immigració. Crec que les altres qüestions, com el català a Europa o l'amnistia, no depenen ja únicament del govern. I crec també que aquí al final el que està intentant fer Junts és buscar sobretot a Catalunya un posicionament en el qual es vegi que no és qui sosté aquest sistema, que sembla que tothom impugna, no? Perquè no té cap lògica que busqui fer una oposició al govern d'Illa, però després el govern central estigui donant suport a Pedro Sánchez, i per tant crec que aquí l'única competència que busca constantment és amb Aliança Catalana, perquè crec que Junts ja s'ha vist molt desgastat pels acords. I al final crec que també, quan el Partit Socialista, crec que l'única opció que té el govern, i sobretot amb un Partit Popular tan tirat a Vox, estem veient un auge de Vox, que crec que això també li suma al final, o li surt a compte a Pedro Sánchez, perquè al final el Partit Popular dependrà molt més de Vox. Crec que queda un carril al mig que no està ocupant ningú, i que crec que Pedro Sánchez al final el que hauria de fer és fer polítiques realment progressistes que donessin resposta real a les grans necessitats. Hem vist que l'última dada en augment d'habitatge era del 12,8, i crec que és sobretot aquí on s'ha d'anar a donar una resposta.
Per acabar, Torelló.
Bueno, jo, pues mira, secundo molt el Segarra, la que he dit, perquè penso que ho resumeix molt bé. Però jo tampoc sé si aquesta delegació, que sempre permanentment Junts està, i la Míriam Noguera, com que té aquesta manera de comunicar tan poc agradable, diguéssim, tan poc comunicativa, perquè no és...
Confrontativa, és confrontativa.
Bueno, no és, o sigui, jo no he vist mai a riure ni estar distès. Si sap una persona permanentment crispada, em passa com el rei, m'explico? Quan es tenen sempre el front arrugat, escolta'm, ja no els escolto. Però et vull dir, no sé si la gent percep aquestes coses, o si noten la diferència. O sigui, quan les competències s'han passat a la Generalitat, exactament què hem notat? Perquè si això no es nota, per molt que Junts s'hi emperri, és que potser ni m'agrada que les traspassin, perquè alguna vegada hi hem perdut. I llavors dius, si les traspasso per bé, em sembla bé. Però aquí demanem molts traspassos, i jo no sé si la gent, i ni sé si tanta gent de Junts, el tema d'immigració estan d'acord en que es traspassi. Per tant, aquest joc que fan i aquests titulars, em sembla molt bé, de titulars i d'enfrontament, el que sigui. Jo estic d'acord amb ells. Són dos personatges enfrontats i que això es mora. Fins quan ens aguantarem? Doncs pues mira, passat Reis, a veure què diuen. Però estan,
una cosa
jo penso
està clara, Gemma, que quan tens les competències també tens les culpes. I això a vegades no surt a compte. Gemma Torelló, Joan Cascante, Ada Font, Joan Segarra, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte en aquesta tertúlia. I nosaltres ens aturem 5 minuts, ens actualitzem amb els nostres companys dels serveis informatius i al darrere, el desordre global sobre la multipolaritat amb en Martí Serra i literatura amb l'Esteve Plantada i avui un convidat estrella, el poeta Adrián Salcedo. Fins ara, 5 minuts i tornem per aquí, el Són 4 dies.